a Ràdio Estel amb Esther Nosàs, que tampoc pot dormir. Busca'ns també al Facebook, al Twitter i a dematinada.es. Redifusió del programa la nit del diumenge a dilluns a la una de la matinada. Més enllà dels obstacles, la vida comença de cap i de nou. De cap i de nou, amb Oriol Casals, un programa sobre salut mental i creixement personal. Els dimecres a les 3 de la tarda a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Cada dia, a 7:45 del matí, Ràdio Estel i Ràdio Principat us ofereixen la transmissió dels laudes des de la Basílica de Santa Maria de Montserrat. La pregària matinal amb què l'Església lloa el Senyor i la comunitat li encomana el progrés del món en la pau, la justícia, la veritat i l'amor. Cada dia, a 7:45 del matí, a Ràdio Estel i Ràdio Principat, amb la col·laboració del Patronat de la Muntanya de Montserrat.
Ràdio Estel.
De llibres i més. Un programa patrocinat per Fragment Editorial i Editorial Barcino.
Un 7 de novembre de 1913 va néixer a l'Argèlia francesa el narrador, dramaturg, filòsof i periodista Albert Camus. 100 anys després neix De llibres i més, un programa que vol compartir amb els oients la passió per la literatura, el desig d'enaltir la paraula com a instrument de reflexió i l'interès per conrear tots els gèneres, la poesia, el teatre, l'assaig i la novel·la. Des d'aquí ens volem sumar, per tant, a la gran quantitat d'esdeveniments commemoratius que per aquestes dates se celebren arreu del món amb motiu del centenari d'Albert Camus, els quals no tenen cap altra finalitat que fomentar la lectura d'un escriptor imprescindible en els nostres temps. Per aquest motiu, al llarg del programa d'avui, en aquest primer programa anirem sentint petits fragments extrets del mite de Sísif i l'Estrany, dues de les seves obres més emblemàtiques. La relació entre la lectura i la recerca és inseparable. El lector s'endinsa en un text àvid de coneixements, experiències i intrigues. L'analogia amb el viatge és habitual. En aquest viatge que comencem avui a De llibres i més, us proposem un recorregut per obres de creació i pensament, noves publicacions i clàssics, entrevistes, anàlisis i curiositats d'autors que influeixen en el pensament contemporani.
Llibres, literatura i més.
Així mateix, durant tots els dies d'una vida sense relleu, el temps ens porta. Però sempre arriba un moment en què cal portar-lo. Vivim sobre el futur. Demà, més tard, quan tindràs una posició, amb el temps comprendràs. Aquestes inconseqüències són admirables perquè al capdavall es tracta de morir. Tanmateix, arriba un dia i l'home constata o diu que té 30 anys. Així afirma la seva joventut. Però alhora se situa per relació amb el temps i ocupa el seu lloc. Reconeix que es troba en un cert moment d'una corba que confessa haver de recórrer. Pertany al temps i en aquest horror que el sobta i reconeix el seu primer enemic. Demà, desitjava el demà, quan tot ell hauria hagut de refusar-s'hi. Aquesta revolta de la carn és l'absurd.
De llibres i més. Un programa patrocinat per Fragment Editorial i Editorial Barcino.
De llibres i més, amb Emili Pacheco.
Avui la nostra primera entrevista del programa és amb Ignasi Moreta. Ell és director literari de Fragment Editorial, que va fundar juntament amb Inés Castelbranco l'any 2007. L'any 2012, la Cambra del Llibre de Catalunya va reconèixer la seva tasca editorial amb el Premi Memorial Ferran Lara, un jove emprenedor del sector del llibre. És autor també del blog Notes Impertinents. Ignasi, bona tarda.
Bona tarda.
Benvinguts.
Gràcies.
Fragment Editorial, que és una de les empreses que dona suport a aquest programa, volem conèixer Fragment Editorial. Primer de tot, hem dit que va néixer l'any 2007. Podem dir que és una editorial jove?
Home, crec que sí, encara jove, i els que som al davant de l'editorial som joves. I una mica, bueno, vam constatar que hi havia un buit en el marc de, en el camp dels estudis sobre la religió des d'una perspectiva oberta, no confessional, però al mateix temps empàtica, no? La religió, doncs, és un tema fonamental, capdalt en la nostra civilització i mereix que l'estudiem amb rigor, amb passió, amb implicació vital, però amb màxim respecte per totes les creences i d'alguna manera era una perspectiva que ens agradava contribuir-hi a través del que sabem fer, que són els llibres.
Uh-huh. És això de que s'ha dit de l'esperit de fragment editorial com el d'agnòstics amics de les religions?
No necessàriament agnòstics. De fet, nosaltres sempre diem les creences d'autors i lectors en són igual. És a dir, l'autor o el lector de Fragmenta pot ser agnòstic, pot ser ateu, pot ser creient, pot ser musulmà, pot ser catòlic, més igual. El que cal és que vulgui treballar bé. Un autor de Fragmenta, doncs, ha de treballar bé, amb honestedat. És a dir, no escriure pensant únicament en la seva pròpia comunitat de fe. El tipus de text que rebutgem és el que s'adreça a nosaltres els cristians o nosaltres els musulmans, és a dir, que parteix de l'implícit que el lector té les mateixes creences que ell. Això és el tipus de llibre que no fem i és el que ens diferencia, diguem, d'una editorial religiosa. A partir d'aquí, si l'autor, doncs, té... Òbviament tenim molts autors creients, i això, i inclús això aflora en el text, però no crea una barrera, no? O sigui, tenim molts autors, doncs, Xavier Meloni és un jesuïta, Raymond Paniker era sacerdot catòlic, i Teresa Forcades és monja benedictina. I són autors de la casa, no? No és un problema tenir creences, és un problema escriure pensant que tots els lectors comparteixen les seves creences. Això és el que nosaltres, doncs, no acollim.
Després parlarem de les novetats, de les últimes novetats i presentacions que es faran també al llarg de les properes setmanes, però m'agrada parlar de la imatge visual que té l'editorial. És una imatge força moderna, no?
Sí, perquè, evidentment, finalment, què és un editor? Un editor és algú que, en un món on estem bombardejats d'informació, bombardejats de textos per totes bandes, autènticament assetjats, doncs l'editor fa una aposta per unes determinades veus que creu que valen la pena i diu a la gent, doncs, llegiu això, que és bo. I per dir-ho, doncs, no és el mateix dir-ho amb una coberta ensucrada, amb una posta de sol i uns ocellets, que dir-ho amb un disseny amb cara i ulls que ens connecta amb la contemporaneïtat, amb els valors del minimalisme, d'una certa elegància amb el disseny, tot comunica, no? I el que volíem era que els autors amb els quals ens associem i que d'alguna manera volem projectar, doncs associar-los a uns valors estètics també concrets, no?
Uh-huh. Parlem de novetats. Home, que s'han editat recentment i que han sortit fa molt poc.
Sí, no, nosaltres tenim dues línies, en català i en castellà. Si comencem, per exemple, pel castellà, hem publicat ara fa molt poc un llibre de Juan José Tamayo, 50 intelectuales para una conciencia crítica, que és un llibre on Tamayo el que fa és parlar de 50... personalitats de primer ordre aquests dies, doncs, que és el centenari d'Albert Camus, del qual ja se n'ha parlat, doncs hi ha aquí, doncs, un dels perfils del llibre és Albert Camus. Són 50 breus biografies i és molt bonic perquè quan un investigador de primera línia com és Tamayo fa divulgació, doncs no és el mateix que si la fa un divulgador, és a dir, quan és un teòleg de primera fila que divulga, segueix divulgant, segueix escriu per tothom, però sempre hi ha aquest factor d'una potència intel·lectual més forta, no? Hi ha molts autors que el Tamayo els ha conegut personalment i que, per tant, en dona un testimoni de primera mà. Hans Küng, Saramago, són autors amb els quals Mayor Zaragoza, etc. No? I en aquest sentit és un llibre que crec que és un petit luxe poder-lo haver-lo pogut publicar i presentar aquestes veus per al lector.
Uh-huh. De fet, crec que Juan José Tamayo vindrà a Barcelona també, oi? Sí. A finals de novembre.
Vindrà a Barcelona a finals de novembre, després tornarà a venir a primers de gener, també presentarà el llibre Cristianisme i Justícia, de manera que podrem comptar amb ell també per explicar el que ha fet.
Comptarem amb ell també aquí en aquest programa.
Magnífic.
L'entrevistarem també.
Magnífic.
Parlem de més novetats,
sí.
Ignasi?
Un altre llibre també en la línia de... difondre bones veus que han treballat el factor religiós. És un llibre que acabem de publicar, que encara no està a les llibreries, però en 10 dies serà a totes les llibreries, que és el llibre d'Antonio Marujo, Diálogos con Dios de Fondo, que és un llibre d'entrevistes. Antonio Marujo és el millor periodista portuguès de religió, i durant 20 anys ha estat sent el redactor de religió del principal diari portuguès, El Público, i és una tribuna que li ha permès entrevistar cada cop que passava per Lisboa algun personatge important, doncs entrevistar-lo, no? Des del Dalai Lama fins a Pàniker, passant per Rabat de Montserrat, per Tamayo mateix, per Leonardo Boff, Hans Küng, Rabasi, en fi, una sèrie de personalitats de primer ordre, no? En aquest llibre el que ha fet és aplegar les entrevistes a aquests personatges amb més extensió que la que li permetia doncs, les pàgines d'un diari on sempre ha de contenir-se molt i bé, i presentar-les al lector, revisades, etc. I és també doncs, una petita perla d'aquestes que et permeten inclús aquests llibres que hi ha lectors que els agrada molt que no s'han de llegir linealment, com pot saltar-se pàgines. Ara llegeixo l'entrevista a Moltmann, o ara llegeixo la de Pagola, o ara llegeixo la del Jordi Savall.
No ha de seguir un ordre.
No, ha de seguir un ordre i això doncs, també fa la lectura molt, molt agradable, no? Perquè el lector és protagonista, diguem, de la lectura. Uh-huh. Altres coses que hem publicat també en castellà, en cito dues, de Marí Balmarí i de l'Ell Marguerat, Iremos todos al paraíso, Anirem tot al paradís, aquest l'hem publicat en català i en castellà simultàniament aquest setembre. Marí Balmarí és una psicoanalista francesa excepcional, autora d'una obra, jo la tinc per la millor lectora de la Bíblia avui al món. Soc un llec en aquests temes, no tinc autoritat per dir això, però permetem la gosadia de dir-ho. Qui llegeix Balmarí s'adona que es troba amb una lectora excepcional, algú que és capaç de llegir textos que tots hem llegit 40 vegades, 50 vegades, 200 vegades, i la lectura de la mà de Balmarí es renova absolutament. I es renova no perquè especuli en el buit i s'inventi coses, o sigui una lectura simbòlica, creativa, no, fa una lectura literal, literal, però d'una enorme fecunditat. I en aquest llibre, Anirem tots al paradís, el que es planteja és, a veure, què passa? Els textos del Nou Testament, de l'Evangeli, ens parlen de que hi haurà plors i cruixit de dents? Sí, ens parlen de plors i cruixit de dents, ens parlen d'infern, de gent, però al mateix temps alguna cosa ens diu que anirem tots al paradís. Com ho arreglem, això? Com ho arreglem? Què passa aquí? I el que fa en aquest llibre Marí Balmarí és entrar en diàleg amb un biblista d'una gran categoria, Daniel Marguerat, un biblista protestant, suís, i tots dos, des de perspectives diferents, amb metodologies diferents, s'enfronten als textos de l'Evangeli on es parla del judici, del judici final, i els estudien a fons. I ens mostren... Bé, ens permeten rellegir aquests textos amb unes claus de lectura noves i la lectura és d'una enorme creativitat. És a dir, després de llegir Balmarí i Marguerat, on té la sensació que no havíem entès res i que ara ho comencem a entendre, no? Que és la virtut dels bons llibres, diria.
I aquestes serien... Hi ha més novetats encara,
sí,
no?
Sí, no, i una última novetat també en castellà, però que també correspon a un llibre publicat també per nosaltres en català. Francesc Torralba li vam demanar fa anys que, ja que érem una editorial, que volíem tractar la qüestió religiosa doncs amb la màxima independència, el màxim rigor, havíem d'acollir la sospita, és a dir, la crítica de la religió. I vam dir, però on comencem? Comencem pels clàssics. I els clàssics vol dir començar per Marx, Nietzsche i Freud, que són els tres grans crítics de la religió i de l'antropologia heretades. I li vam demanar a Torralba que escrivís sobre això, sobre els mestres de sospita, Marx, Nietzsche i Freud. Aquest llibre el vam publicar en català l'any 2007 i ara li hem donat nova vida publicant-lo també en castellà.
Uh-huh. Jo comentava també el fet de... És una editorial jove, és una editorial amb una imatge moderna i també molt present a les xarxes socials i a través d'internet, oi?
Sí, tenim una política de comunicació bastant intensa perquè ens sembla que hem de sortir a explicar el que fem, que hem de sortir a buscar lectors. Hem de buscar lectors, hem de, això que dèiem, hi ha tantes veus que parlen, doncs nosaltres apostem per unes perquè ens ho creiem. Si purament busquéssim doncs, la rendibilitat, potser aniríem a altres veus, però anem a les veus que crec que tenen alguna cosa a dir-nos a les persones que, d'alguna manera, tenim la inquietud d'indagar en la qüestió espiritual. No? I bé, doncs, si creiem que aquestes veus valen la pena, que val la pena posar-los un micro al davant i que aquestes veus es projectin al màxim, doncs part de la nostra feina és visibilitzar aquestes veus. Això vol dir, doncs, si a Facebook, si a Twitter, venir a una ràdio o una televisió, atendre els mitjans que ens demanen, muntar activitats per visibilitzar aquests llibres, aquests autors, aquestes veus. I és una tasca que la fem amb gust, perquè sempre... a on sempre li agrada explicar allò en què creu, no? I allò, doncs, això, hem descobert Marie Balmarie, una autora francesa boníssima, però que no, ningú l'havia traduït mai ni al català ni al castellà, una autora traduïda a 8 llengües, però cap d'elles era el català ni el castellà, doncs, fem una descoberta d'aquest tipus, doncs, correm a explicar-ho. I a mi m'agrada explicar-ho, no?
És arriscat el fet d'apostar per autors que no són comercials? Ara tu comentaves aquest fet.
Sí. I
no sé si això fa que hi hagi aquest plus, no?, de que pugui ser complicat, no?
Sí,
perquè no es ve, no? Perquè no arriba a tot arreu.
Sí, no, evidentment no és fàcil, eh? No és gens fàcil, i en el cas, per exemple, doncs, de Marie Balmarie, que és una autora que no és catalana, no està per aquí donant conferències o tenint una càtedra a una universitat d'aquí, per tant, no té un públic creat, doncs has de crear un públic, i has d'explicar-ho una i altra vegada. Realment no és fàcil, però, en fi, es tracta d'assumir reptes que siguin una mica estimulants.
Fragmenta comença el 2007 en català i ara també en castellà.
Sí.
Suposo que això ha fet que ha anat bé la cosa i s'amplia el mercat.
Home, són veus, nosaltres no és que vulguem ara menjar-nos-ho tot, i el meu objectiu segueix sent, primordialment, donar a conèixer veus d'aquí, que són els autors amb els quals treballem, que els que tenim a prop. No és la meva vocació ara anar a fer les Amèriques o fer les Espanyes, no? Però sí que aquestes veus d'aquí, que creiem que són bones, ens sembla que val la pena reencerrar-les al màxim, no? Un autor com Raúl Maria Nogués, per exemple, m'agrada molt quan aconsegueixo publicar-lo en castellà i que no només sigui conegut aquí a Catalunya, que ja el coneixem tots, sinó que també se'l conegui a tot Espanya, que també portar-lo a Mèxic. D'aquí 10 dies vaig a Mèxic i en una conferència un dels autors dels quals parlaré, Ramon Maria Nogués, portar-lo a Colòmbia, portar-lo al Perú, a Argentina, als països on tenim distribució. No? El castellà et permet exportar, sent una llengua que parlen 300 milions de persones, doncs permet exportar aquests autors i, per tant, donar, rellençar al màxim aquestes veus que creiem que val la pena que siguin escoltades.
Com es viu, Ignasi, com viu el món editorial actualment el temps que vivim? Perquè ara, per exemple, hem estat en els últims mesos testimonis de tancament de llibreries i emblemàtiques, no?
Sí.
No s'aposta per la cultura, o això almenys és el que veiem, no? I es tanca una llibreria, es posa en un centre comercial o una gran superfície. És el mateix el que està passant també en el món editorial, que va lligat a la llibreria?
A veure, jo matisaria amb la crisi de les llibreries perquè es tanquen llibreries i en el lloc on es tanca una llibreria obre un McDonald's, això com a fotografia, tots ens esquincem les vestidures, però l'endemà obre una altra llibreria a la mateixa ciutat, no en el mateix barri, hem vist com tanquen llibreries del Passeig de Gràcia o dels voltants del Plaça de Catalunya i s'obren llibreries a Gràcia, per exemple, que ara s'està convertint en el nou barri de les llibreries, on en poc temps han obert unes quantes bones llibreries. Tanca Proespais, però obre La Impossible. Tanca Ona, al cap de 3 anys, reneix Ona en un altre barri, amb unes altres circumstàncies, amb unes altres dimensions, però segueixen obrint llibreries i segueix havent-hi bojos que aposten per, per aquesta cosa que alguns consideren obsoleta i que és el llibre i que al final és el vehicle de transmissió de la cultura més seriós que tenim, perquè hi ha coses que no es poden dir amb 140 caràcters, eh? I hi ha coses que requereixen una certa pausa i que requereixen una certa profunditat. I en el món en què doncs, sembla que tot es pugui concentrar en un eslògan, en una gracieta, en un titular, en una frase breu, en una piulada a Twitter, en un comentari a Facebook, doncs també cal que hi hagi espai per una reflexió amb una idea de gruix. I una idea de gruix, això, desenganyem-nos, això dona el llibre, això no ho dona Twitter. I amb tots els respectes, jo també sóc a Twitter i m'agrada ser-hi, però no oblidem que hi ha diversos nivells de profunditat a l'hora de tractar un tema. I el llibre, per mi, segueix sent el canal privilegiat per fer una reflexió amb un mínim de rigor i de seriositat.
Per acabar, Ignasi, recomana als oients d'aquest nou programa de Llibres i Més dos llibres. D'aquest 2013.
D'aquest 2013. Jo recomanaria un llibre del qual no he parlat encara, Tagore, que arribarà també d'aquí 15 dies a les llibreries. Tagore és un autor que ha tingut força presència a Catalunya. Hi ha força traduccions a Tagore en català, i hi havia un petit llibre que no s'havia traduït al català i que va sortir en anglès fa 100 anys, i que 100 anys després doncs, el presentem al lector català, que és el llibre Sàdhana, El sentit de la vida. És un llibre fabulós, és un llibre on d'una gran càrrega filosòfica, que ningú s'espanti, s'entén perfectament, i que ens fa veure com nosaltres, que estem acostumats a llegir d'acord amb les categories de pensament occidental, doncs ens diu, bé, hi ha altres maneres d'acostar-se al pensament, no? I Tagore, doncs, és un indi que ens parla de la cosmologia, de la cosmovisió índia, no? No és un occidental que parla d'Orient, sinó que és un oriental que parla de la seva pròpia cosmovisió, però al mateix temps havent passat per Occident i, per tant, sabent com parlar els occidentals, no? I en aquest sentit és una petita, jo crec que és una petita obra d'art, una petita meravella, alçada en el sentit de la vida.
Recomanable, per tant.
Absolutament, absolutament recomanable. Uh-huh. També recomanaria, recomanaria tots molts els llibres que publiquem, perquè per això els publiquem, perquè creiem que són petites meravelles, no? De l'obra completa de Raymond Paniker, que estem publicant en volums digeribles, perquè normalment les obres completes són projectes de llibres de 1.500 pàgines en paper bíblia. Nosaltres això no ho fem. L'obra completa de Paniker l'anem publicant en volums manejables de 300-400 pàgines en paper de qualitat, de gramatge normal, de manera que són llibres que no espanten. I cada volum de l'Opera Omnia de Paniker, de l'obra completa de Paniker, és sobre un tema concret. I l'últim que hem publicat és el llibre Espiritualitat, el camí de la vida, que és un llibre que ens ajuda a entendre com hem de pregar, com hem de viure la nostra interioritat, la nostra vida interior, la nostra espiritualitat, com hem de, sense deixar de ser cristians, com podem treure partit de les intuïcions espirituals d'altres religions o d'altres sistemes de creences, i en aquest sentit, en fi, Paniker sempre
també és un llibre recomanable, imprescindible. Ignasi Moreta, director literari de Fragment Editorial, gràcies per haver-nos acompanyat en aquest primer programa.
Gràcies a vosaltres.
Aleshores, els llums de la calçada s'han encès bruscament i han fet empalidir les primeres estrelles que sorgien en la nit. He sentit que els ulls s'enfatigaven de tant de mirar les voravies amb la càrrega d'homes i de resplendor. Els llums feien lluir el terra mullat i els tramvies, a intervals regulars, projectaven els seus reflexos sobre uns cabells brillants, un somriure i un braçalet de plata. Poc després, amb els tramvies ja més espaiats i la nit tancada per damunt dels arbres i els llums, el barri s'ha buidat insensiblement fins que un primer gat ha travessat lentament el carrer de nou desert. Llavors, he pensat que calia menjar alguna cosa. Em feia una mica de mal al coll a causa d'haver restat tant de temps recolzat sobre el respatller de la cadira. He baixat a comprar pa i pastes, m'he preparat les viandes i he menjat dret. He volgut fumar un cigarret al balcó, però havia refrescat i he sentit una mica de fred. He tancat els vidres i, en tornar, he vist reflectit al mirall un extrem de la taula on hi havia, al costat del foguer del col, uns trossos de pa. He pensat que al capdavall havia passat un altre diumenge, que la mama era enterrada, que demà reprendria el meu treball i que, en definitiva, res no havia canviat.
Llibres, literatura i més.
Llibres, amb Andreu Sotorra.
Voleu fer un viatge a la Roma del segle XVI? El podeu fer acompanyats de la novel·la Temps de cendres, de Jordi Molist, publicada a l'editorial Columna. Després de 1000 aventures per la Mediterrània, en Joan Serra s'instal·la a Roma, on regenta una llibreria que freqüenten personatges poderosos. Entre ells, Joan Borja, fill del papa Alexandre, enamorat de l'esposa del llibreter. Tot i ser conscient del perill que el protagonista corre, enfrontant-se als Borja, defensa la seva llibertat i la dignitat dels seus fins al final. La novel·la Temps de cendres, de Jordi Molist, es troba publicada a l'editorial Columna. Com era la Barcelona fosca de finals dels anys 40? S'hi acosta l'autor Jordi Sierra i Fabra amb la novel·la Dos dies de maig, la quarta de la saga de l'excomissari Miquel Mascarell, publicada a l'editorial Rosa dels Vents. Barcelona, maig del 1949. Tot i que la versió oficial diu que Mateu Galbany va ser atropellat, l'excomissari Mascarell decideix investigar la mort del seu excap i l'home que li va salvar la vida quan encara era al cos de policia. Recorrent amunt i avall la ciutat, l'excomissari comença a unir peces d'un trencaclosques ben estrany amb el rerefons tristament històric de la dictadura franquista. La novel·la Dos dies de maig, de Jordi Sierra i Fabra, es troba publicada a l'editorial Rosa dels Vents. I acabem amb la novel·la més recent d'Idelfonso Falcones, l'autor de L'església del mar. En aquesta ocasió, Idelfonso Falcones ha publicat La reina descalça, a l'editorial Planeta. Sevilla del 1748. La caritat és, de fa poc, una dona lliure. La mort del seu amo, durant la travessia que els duia de Cuba a Espanya, li ha permès deixar enrere l'esclavatge, però no la misèria. Deambulant pels carrers de Triana, la noia busca xupluc i qualsevol cosa per matar la gana. La sort de la caritat canvia quan coneix la Milagros, una noia gitana d'esperit rebel amb qui es fan inseparables i juntes comparteixen secrets, amors impossibles i una amistat que no poden trencar ni els conflictes familiars ni els edictes reials que declaren els gitanos com a proscrits. La novel·la La reina descalça, en traducció de Jordi Puig, es troba publicada a l'editorial Planeta.
Ràdio Estel.
Un programa per tots aquells que no poden dormir, treballen de nit o simplement ens voleu fer companyia. De matinada, un programa d'actualitat social, consells per cuidar-nos i estar en forma, bones lectures i restaurants, curiositats, festes, teatre, cinema i, sobretot, participatiu. 902 020 412. De matinada, les nits de dissabte a diumenge, passada la mitjanit, a Ràdio Estel, amb Esther Nosàs, que tampoc pot dormir. Busca'ns també al Facebook, al Twitter i a dematinada.es. Redifusió del programa la nit del diumenge a dilluns a la una de la matinada. Cada dimecres al primer cafè, a les 9 i 10 del matí, expliquem la salut de la manera més natural. Naturalment, Doctor Pros, l'espai per conèixer les teràpies més naturals. Amb l'experiència del doctor Miquel Pros i el patrocini de Veritas, 25 supermercats amb més de 4.500 productes de certificació ecològica. Naturalment, Doctor Pros, els dimecres a les 9 i 10 del matí, al primer cafè de Ràdio Estel. Repetició els dijous a les 6 de la tarda.
Ràdio Principat. Andorra 107.5. Ràdio Estel. Sempre amb tu. D'històries, d'arguments, de cultura, de talent, de llibres i més, amb Emili Pacheco. Els dissabtes a les 9 de la nit, la literatura i la cultura prenen forma a Ràdio Estel, de llibres i més. Cada dissabte de 9 a 10 de la nit a Ràdio Estel.
I avui estrenem també una secció concreta per aquest programa de recomanacions literàries que ens arribaran directament des de les llibreries, una secció que ens arribarà de la mà de Mar Arenaza. Ella és llibretera i treballa a la llibreria La Llopa. Mar, bona tarda.
Hola, molt bona tarda, Emili.
Avui ens estrenem i ho fem amb un llibre de Joan Tudó, un escriptor jove i que té per títol L'horitzó primer.
Exactament. Us vull recomanar aquest llibre, que ha sortit publicat aquest any per Editorial Avents. I no és el primer llibre d'en Joan Tudó, és la primera novel·la, després d'una recopilació de contes i també de dos llibres de poesia. Aquest llibre sorgeix, no, segons em va explicar el mateix autor, d'un encàrrec que li van demanar de la revista Avents, de fer notes històriques de la seva ciutat, que és la Sénia, al Montsià. I aprofitant doncs, tot aquest material que hi va recopilar, ho ha anat lligant tot dins d'una novel·la.
Li ha donat forma, diguéssim, amb la novel·la, a través de la novel·la.
Exacte. La novel·la parla d'un protagonista, el qual, doncs, per raons molt reals, no?, es veu, ell havia anat de la Sénia a estudiar a Barcelona i arrel doncs, que no troba feina, es queda a l'atur, ha de tornar a la Sénia. I llavors doncs, torna a conèixer, li demanen que faci el pregó de la ciutat per la festa major. I a partir d'aquí ell va reconeixent el seu poble, no? Va recordant històries que ell li havien explicat de petit i de jove, que sabia de sempre. I a partir d'aquí doncs, es va formant tot aquest llibre.
I un llibre que, com expliques, està ambientat a la Sénia, per tant, en un lloc geogràfic molt concret, oi?
Sí, és, bé, pertany a tota la zona de les Terres de l'Ebre, que tot i estar pertany a Catalunya i ser tan catalans com els primers, també ens cau molt lluny, també és un lloc desconegut, i que és realment molt interessant de conèixer coses molt pròpies d'allà, a part del conreu de l'arròs i dels correbous, i, no sé, ens expliques d'una manera molt entranyable doncs, tota aquesta gent.
De fet, és com si, diguéssim, reivindica una mica les Terres de l'Ebre oblidades, no a nivell global de Catalunya.
Sí, jo crec que sí, perquè també és un llibre on es desprèn doncs, molt d'amor, molt de carinyo, per les costums, tradicions, i que realment, vull dir que ens passen molt desapercebudes.
És un llibre quotidià, diguéssim, no?
Sí, Sí, sí. Però així i tot també hi ha unes inquietuds molt actuals, com és el fet doncs, de la diferència doncs, del poble a la ciutat, no? Aquestes diferències de velocitat, de caràcters, de coses a fer, el pas del temps d'un lloc en un altre. I també el que remarca molt és cada vegada més aquesta distància, no?, entre uns ritmes i uns costums i uns altres.
Mm-hmm. De fet, tu fa poc has tingut l'oportunitat d'estar amb l'autor, amb en Joan Tudó. Una mica quina és l'experiència que en treus després de conversar amb ell, de parlar, d'haver llegit el llibre i, per tant, de poder copsar amb ell alguns dubtes que poguessis tenir o alguna cosa que et quedés no gaire clara del llibre?
Bé, la veritat és que ell ho tenia molt clar a l'hora de crear aquest llibre, a partir doncs, d'aquest treball previ que va fer de documentació. I també la seva gran preocupació era donar, no?, vull dir, deixar molt clar aquestes, no?, aquestes altres terres que ens queden més lluny i que no per això no ens deixen de pertanyar al nostre territori. També una cosa que per ella era molt important era l'ús del llenguatge, el llenguatge literari a l'hora doncs, d'explicar les parts més verídiques, no?, que formen part d'aquest llibre, i també el llenguatge popular de tota la vida, el qual no és ni correcte ni normatiu, però és el llenguatge normal doncs, de les persones que en parlen, i més aquesta zona del sud,
per tant,
que està just a la frontera entre València, Catalunya, Aragó.
És, per tant, també una lectura fàcil, no?, un llibre de lectura fàcil.
Sí, 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 la veritat és que sí. Entraria dins aquest gènere, no?, més memorialístic, com en Lluís Foix, com en Rafael Nadal, no?, de recull de històries passades i que amb el pas del temps poden anar desapareixent si no les recordem.
Com comentaves, Mar, abans de començar, Joan Tudó és un escriptor jove però que té experiència, no?
Sí, 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 ja ha publicat, ja us he dit, dos llibres de poemes i una recopilació de relats que es diu Abutxacades, amb un gran èxit de la crítica. També té noves expectatives a l'hora d'escriure més llibres. I la veritat és que jo crec que podem esperar molt d'ell.
Uh-huh.
La veritat és que sí, tant per la profunditat doncs, dels temes que tracta com per la manera d'escriure.
Doncs un llibre que des del de Llibres i Més recomanem, també ens ho fa la Mar Arenaza, L'horitzó primer de Joan Tudó. Mar, gràcies i fins la propera setmana.
Moltíssimes gràcies, Emili. Fins ara.
Poc després el patró m'ha fet cridar i això d'entrada m'ha irritat perquè em pensava que voldria dir-me que telefonés menys i que treballés més. Però no, m'ha explicat que em demanava per parlar-me d'un projecte encara molt vague. Només volia saber la meva opinió sobre el particular. Tenia la intenció d'instal·lar una oficina a París que portaria els seus negocis en aquella plaça i directament les relacions amb les grans companyies i volia saber si jo estava disposat a anar-hi. Allò em permetria viure a París i viatjar una part de l'any. Vos sou jove i em sembla que és un tipus de vida que us agradarà. He dit que sí, però que en el fons tant se m'endonava. Llavors m'ha preguntat si no m'interessava de canviar de vida. He contestat que ningú no canvia mai de vida, que en tot cas totes les vides tenen el mateix valor i que la meva aquí no em disgustava gens. Ha fet cara de descontent. M'ha dit que jo sempre responia amb evasives, que no tenia ambició i que això era desastrós en els negocis. He tornat al meu treball. M'hauria estimat més no contrariar-lo, però no veia cap raó per canviar la meva vida. Ben mirat, jo em trobava malament. Quan era estudiant havia tingut moltes ambicions d'aquesta mena, però quan vaig haver d'abandonar els estudis vaig comprendre de seguida que tot això no tenia cap importància real.
La cultura a De Llibres i Més.
A l'ombra del frondós arbre de la saviesa del poeta Omar Khayyam, nascut a Pèrsia l'any 1048, Tango Cabaret Group, amb lletres d'Horacio Ladrón de Guevara i músiques de Marcelo Arnal, va trobar la inspiració per retre homenatge al poeta. El resultat va ser el disc Tango, Blues i Rock per Omar Khayyam, un treball enregistrat l'any 2002 a Barcelona. Ens acomiadem fins la setmana que ve amb un blues, Un rei a medio vestir, de Tango Cabaret Group. Us hem acompanyat al control tècnic amb Mario Ramírez i el guió d'aquest programa, Jordi Pacheco i Santiago Gorgas. Que passeu una bona nit de dissabte.
Es la medida.
de Llibres i Més, un programa patrocinat per Fragment Editorial i Editorial Barcino.
Ràdio Estel.
L'aire fresc i les bones companyies arriben cada divendres a les 3 de la tarda a Ràdio Estel. La veu dels animals i la natura. Un programa de l'ONG ADA per descobrir i aprendre tot allò que la nostra mascota i el nostre medi ens aporten cada dia. La veu dels animals i la natura. Els divendres a les 3 de la tarda a Ràdio Estel.
Els divendres a les 6 de la tarda, la salut cosa de tots. L'espai de salut amb la col·laboració de la Fundació Sant Hospital de la Seu d'Urgell. 30 minuts per parlar de forma planera de temes sanitaris, per entendre millor què ens passa, per què ens passa i què hem de fer per estar millor. La salut cosa de tots. Cada divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Va arribar el tiet amb barba llarga, els avis feien dinar especial. I va dir, nens, esteu morenos. I va dir, almenys heu crescut un pam. I l'Ignasi i jo li escoltàvem mil aventures de països llunyans. I estaven bé i eren distretes, però era difícil treure's del cap el fer volar per damunt. Per fi a baix vam situar-nos a una distància prudencial de les senyores que es bronzejaven i dels cotxes apagats. Vam estudiar els corrents de l'aire, vam assecar-nos la suor de les mans. Però el boomerang callava entre les branques i no tornava mai. Però el boomerang reclamava la perícia d'un professional. I van baixar els altres amb la Vanessa. Ai, la Vanessa, com li deu anar? Menjaven pipes amb arrogància, se'n fotien des del banc. Fins que, avorrit d'aquell espectacle, va venir el Xavi, que era més gran. Deixeu-me un tir, feu-vos enrere, deixeu-me un tir, colla de matats, que això és canet, que això el que vol és un bon joc de nas. I senyors, tan bo és insistir com saber-se retirar. I no sé l'Ignasi, però en el meu cas puc reconèixer que em va fer mal veure en els ulls de la Vanessa que la cosa es posava interessant. Però el boomerang va encallar-se entre les branques i no va tornar mai. Però el boomerang reclamava la perícia d'un professional. Fondre l'indurany i va han fet com homes i malgrat que ningú ha procreat. Vaig pensar en alternatives per si mai es dona el cas i en aquest món entre els meus forts no hi haurà mai els detalls. Però m'esforçaré i una cosa m'abstindré de regalar, que la infantesa serà divertida, màgica, lliure d'acord d'acceptats. Però no hi ha tant temps per perdre i tard o d'hora només queda una veritat. El boomerang s'encallava entre les branques i no tornava mai. El boomerang reclamava l'aparícia d'un professional.
Ei, Vanessa, si sents això, una abraçada molt gran.
Ràdio Estel.
Desnudarán mis manos y te arroparán mis labios. Sí, y habré entendido que morir así me duele menos que vivir sin ti. Y olvidaré que cuando te perdí lloré, lloré, sí. Habré entendido que morir así me duele menos cuando estás aquí. Olvidaré que cuando te perdí lloré. En la esquina del olvido amaneceré, despertando tus recuerdos, abrazándote. Me desnudarán tus manos y me arroparán tus labios. Sí, y habré entendido que morir así me duele menos que vivir sin ti. Y olvidaré que cuando te perdí lloré, lloré, sí. Habré entendido que morir así me duele menos cuando estás aquí. Y olvidaré que cuando te perdí lloré. Un sol de madrugadas añorante. Lloré, lloré, lloré. Dame tiempo, dame ganas, abrazarte. Sí, ya he entendido que morir así me duele menos que vivir sin ti.
Feu tot el bé que pugueu i amb igual freqüència trobareu rostres que us saludaran amb alegria.
Alessandro Manzoni, escriptor.